Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Renfe valora positivament el primer mes de tall de la R3 per les obres de desdoblament de la via. Considera que han mantingut el 80% dels usuaris de la línia R3, tot i aquest tall per les obres. El Pla Alternatiu de Transport manté uns 16.000 viatgers que utilitzen el servei d'autobusos o els desplaçaments a altres línies de rodalies de la zona, com és el cas de la R2 i la R4. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, considera que la situació està estabilitzada.
Hem passat del primer dia a una valoració raonablement positiva a una situació estabilitzada, en la qual s'han introduït millores gràcies al seguiment que s'ha fet de forma contínua per part de Renfe, territori i en permanent comunicació amb ajuntaments, entitats i plataformes de la zona. Fruit d'aquestes converses, d'aquest seguiment, hem fet millores amb els serveis de busos de la Garriga, hem fet millores en caminaments, en senyalització, en determinats punts de transbordament.
Renfe està estudiant l'increment del servei d'autobusos de cara als caps de setmana d'hivern, en què es preveu un augment de mobilitat, coincidint amb actes festius a la zona, com per exemple el Mercat Medieval de Vic. I els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea han donat llum verda a la reforma de la Llei Europea del Clima, que obligarà els estats membres a reduir un 90% les emissions de gasos d'efecte hivernacle al 2040, en comparació amb nivells de 1990. Tot i això, han avalat introduir flexibilitats per assolir l'objectiu. L'acord ha arribat aquest matí, a primera hora, després d'una reunió a Brussel·les, que ha durat prop de 24 hores només, un dia abans que comenci la cimera a Brasil, on la Unió Europea ha de presentar el seu full de ruta. I atenció a aquestes dades, un de cada tres ciutadans té un nivell elevat de pensament conspiratiu, és a dir, que segons el CEO, a partir d'una enquesta presentada aquest dimecres, aquests ciutadans sistemàticament desconfien d'idees defensades per les institucions o els experts, que són més de la meitat en el cas de Vox i Aliança. Un 42% dels catalans creuen que les autoritats exageren els perills d'algunes malalties per interessos econòmics. I més d'un de cada cinc ciutadans també creu que les vacunes van fer més mal que bé, com és el cas del coronavirus, que va ser creat, diuen, en un laboratori. I victòria demòcrata en totes les eleccions aquest dimarts als Estats Units, que recuperen els estats de Virgínia i Nova Jersey i l'alcaldia de Nova York. Els resultats són un revés a Donald Trump, especialment l'elecció de Zohan Mamdani, el nou alcalde de Nova York. Té 34 anys i és el primer musulmà que arriba a l'alcaldia de la ciutat més gran dels Estats Units amb un discurs social. Defensa congelar lloguers i oferir busos i escoles infantils gratuïtes.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 5 de novembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres som sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, ens portarà les últimes novetats. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable amb l'Associació de Pesca Responsable. I dedicarem tota la segona hora del programa al medi ambient, a saber si som analfabets ecològics. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, una mica refredada, però si me tornes a fer la pregunta aquesta que acabes de fer, la resposta és sí.
No sé quina pregunta t'he fet.
No, me l'has fet així en general, de que si som una mica que no estem educats.
Ah, analfabets ecològics.
Seguríssim. La resposta és sí. Si teníem algun dubte, la desvello. O sigui, de cas, eh?
Ja has fet spoiler.
Me catxin. Jo que pensava... Bueno, si no heu vist la pel·lícula Titanic, també us t'he de dir...
Estem barrejant aquí. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, bé, molt bé aquí. Fa... Quin temps fa de Tarragona avui?
Avui, doncs feia bon dia i ara està a punt de ploure.
Sí, aquí, aquí igual s'ha encapotat el cel i sembla que s'estigui fent fosc ja i encara no ho saps.
No, encara queda una estona per fer-se fosc, però Sergi, anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Estem amb alerta a gairebé mig Catalunya, Sergi.
Bona tarda, sí, sí, estem en alerta. Bé, un canvi... No sé, com... Això és com quan era el Joan Gaspar del Barça. Voleu que passi, que parli com Sergi Corral, predictor o aficionat? Pot ser de les dues
bàndols. Les dues coses. Els dos bàndols.
Com aficionat, ve un canvi molt xulo. Feia molts dies i setmanes que no es movia l'atmosfera i el canvi de demà pinta guai. A nivell predictiu, alguna de les tempestes pot ser intensa, violenta i passar amb força. Per tant, sí, alertes més que justificades.
Si són alertes més que justificades i ho diu el nostre meteoròleg de confiança, farem cas. Anem a saludar també l'Oriol Leu des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, doncs aquí ja plou, eh? Aquí ja ha començat a ploure una miqueta i sí, sí, estem a l'espera d'aquestes pluges fortes de cara a demà. Aquí al Maresme sembla que l'avís el tenim des de les 6 del matí fins a les 2 del migdia. Després ens diuen que de cara a la tarda la cosa ja pot continuar plovent, però ja no serà tan intens. Però vaja, que sí, que veurem aigua a manta demà pel que es veu.
Veurem aigua a manta, no sé si per tot, ja sabeu que això de la pluja és irregular, no cau sempre igual per tots els llocs i esperem que no passi res, així que a seguir les indicacions que donin les autoritats. Anem a començar el programa avui, estarem pendents d'aquestes pluges. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Cadaqués es protegeix del risc de foc forestal amb l'arranjament d'una franja de trànsit, Sergi.
Doncs sí, que actua en un punt especialment crític pels focs forestals als peus del Paní, envoltat de muntanyes i en un territori on la tramuntana eleva el risc de foc forestal cada estiu. El Departament d'Agricultura, els bombers i el Parc Natural del Cap de Creus s'han posat d'acord per dur a terme uns treballs de prevenció de focs forestals, concretament al coll de Perafita i a la carretera de Cadaqués, per evitar que el foc pugui escampar-se muntanya amunt. S'ha creat una franja de trànsit de 2 metres d'amplada a continuació dels treballs de manteniment. Aquestes franges s'han ampliat al llarg de la carretera, tant a rectes com a curves. En total, s'han actuat a gairebé 26.000 metres quadrats. El treball en aquestes franges ha anat acompanyat de treballs forestals per esclarissar i obrir l'espai forestal en tot aquest encreuament estratègic entre Roses, Cadaqués i Port de la Selva. Aquests treballs també garanteixen potenciar els espais oberts, que són una garantia de biodiversitat.
Palamós farà un nou referèndum per escollir un nou topònim per la vila.
Doncs sí, serà el 23 de novembre quan Palamós decidirà si es canvia el topònim a Palamós i Sant Joan o es manté l'actual. La consulta popular que es farà ara, precisament, surt d'una iniciativa ciutadana que fa temps que reclama que Sant Joan aparegui el topònim del municipi, una nomenclatura que va desaparèixer en època franquista i ha quedat oblidada fins avui. I ara, precisament, l'Ajuntament hi ha la voluntat unànime d'impulsar-la, perquè el desembre de l'any passat tots els els grups del consistori van aprovar una moció que precisament recollia l'objectiu de celebrar aquesta consulta. A la votació hi podran participar totes les persones que estiguin empadronades a Palamós abans del 23 de setembre i que tinguin 16 anys o més. Per poder dipositar la butlleta a les urnes caldrà identificar-se amb el DNI, el passaport, el NIE o bé el carnet de conduir. Per fomentar la participació a la consulta sobre aquest topònim i fer que la ciutadania tingui el màxim d'informació possible sobre aquesta qüestió, l'àrea de patrimoni de l'Ajuntament de Palamós ha publicat una nova edició de dos estudis que es van presentar el 2023 i que parlen dels orígens de Palamós i Sant Joan. Unes aportacions que també aprofundeixen sobre el procés d'agregació de l'any 1942 que va convertir les dues localitats en un sol municipi. Escoltem Núria Boteller, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament palamosí, en declaració a Ràdio Palamós.
Per tant, primer de tot, incentivar la participació i a partir d'aquí també doncs, informar-se una mica, no?, de quins són els motius d'aquesta reivindicació històrica, que penso que potser hi ha gent que ho desconeix i que no entén el per què s'ha de fer aquesta consulta. Llavors, o sigui, hi ha documentació, hi ha un estudi molt extens fet que està a disposició de tothom.
La publicació que ara es posa a disposició de la ciutadania, com ha dit la regidora, inclou els dos documents esmentats, així com una introducció del doctor en història Joaquim Nadal. Pot comprar a la botiga del Museu de la Pesca a un preu de 20 euros.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Delta de l'Ebre, precisament, i la costa catalana són escenaris clau d'un projecte europeu que busca fer front als canvis del canvi climàtic, Cel.
Sí, Marina, el projecte europeu Impetus, coordinat pel Centre Tecnològic Eurecat, ha impulsat actuacions pilot a la costa catalana i al Delta de l'Ebre per adaptar el territori als efectes del canvi climàtic. El programa, que finalitzarà al desembre, aposta per solucions tècniques i naturals per reduir l'erosió costanera, millorar la gestió de l'aigua i reforçar la resiliència dels ecosistemes. Al Delta de l'Ebre s'ha dissenyat un aiguamoll artificial multifuncional per tractar aigües residuals agrícoles dels arrossars. El sistema, basat en filtres naturals i vegetació aquàtica, permet millorar la qualitat de l'aigua i reutilitzar-la, alhora que afavoreix la biodiversitat i redueix la petjada ambiental. A la costa catalana, Impetus ha impulsat la restauració de dunes a Sant Pere Pescador i Calafell per protegir el litoral de l'augment del nivell del mar i les tempestes. En aquest últim municipi, fins i tot, s'ha retirat part del passeig marítim per recuperar la dinàmica natural de la platja. El Departament de Territori destaca que aquestes actuacions han millorat la biodiversitat i el volum de sorra acumulada. Durant la jornada del coneixement a l'acció, celebrada a Barcelona, el secretari general Jordi Terrades ha subratllat que la costa és un front prioritari davant l'emergència climàtica i que el seu futur dependrà de com s'actuï des d'ara.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre reclama més suport a les administracions superiors per fer gran reserva de la biosfera.
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre presentarà tota la documentació per ampliar la reserva de la biosfera de la Ribera d'Ebre abans d'acabar l'any. Aquest és un primer pas que s'allargarà fins a mitjan 2027, quan el comitè científic decidirà si avala la proposta. La gestora de la reserva, Marga Estorac, ha apuntat que en cas de fer-ho s'inclourien els 7 municipis exclosos inicialment per la presència de la central nuclear.
Administrativament, pues, ja tindríem els 52 municipis de Terres de l'Ebre dins de la reserva. Actualment, encara que 7 estaven fora igualment, nosaltres totes les actuacions que han fet, tant de marca com altres actuacions en el que fos, els hem tingut en compte, però clar, a nivell límits no estaven.
La proposta inclou tots els municipis, però no la totalitat del territori. Una part de la superfície d'Ascó, de Flix i de Ribarroja quedaria fora per la proximitat a la nuclear. Així s'ha traslladat als més de 40 representants institucionals, agents socials, econòmics, culturals i científics que s'han reunit en una nova jornada participativa per actualitzar la reserva, 12 anys després de la seva aprovació. El president del COPATE, Ivan García, ha aprofitat per reclamar a les administracions més recursos per fer gran aquesta reserva.
Crec que la reserva de biosfera a dia d'avui, passats aquests anys, hauria de ser un motor molt més potent del que és avui en dia, i este motor també s'aconsegueix ficant recursos i ficant, com dic, múscul a la casa per a poder treballar, i poder treballar com ara s'està treballant, un fons de transició nuclear de 1,2 milions d'euros, i subvencions com aquestes podríem assolir-ne moltes més, però per això ja han de llaure administracions superiors que es creguin en el territori, que es creguin la marca, i a partir d'aquí crec que el territori avançarà en tots els sentits.
Amb aquesta actualització es busca definir el futur de la reserva per al període que s'allargarà fins al 2030. L'objectiu és recollir una visió compartida del territori que impulsi la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de les Terres de l'Ebre. Anem ara cap a les costes del Garraf. La Copa d'Espanya d'Ilca 4 s'ha celebrat aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú, Carles.
Doncs sí, Marina, Vilanova ha estat la seu d'aquesta competició nacional que ha plegat fins a 140 dels millors regatistes d'Ilca 4 de tot el territori espanyol per competir per les classificatòries que sumen punts pel campionat europeu. Ha estat un cap de setmana amb unes condicions pràcticament perfectes, ja que han acompanyat per poder-se disputar totes les proves. Ens ho explica Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova.
La veritat és que hem tingut molta sort amb el temps. Sí que és veritat que divendres i dissabte, que eren els dos primers dies de competició, vam poder fer totes les proves previstes, però sí que va faltar una miqueta de vent. Estàvem amb 6-8 nusos, suficient, però bueno, a la gent normalment li agrada navegar amb una mica més de vent. I el diumenge, la veritat és que vam tindre una ponentada forta que va fer que tothom pogués marxar amb bon sabor de boca. Però bueno, el resum és que gràcies a la meteo que va ser benigna amb nosaltres, vam poder celebrar totes les proves previstes, i això sempre és un èxit de cara als campionats.
Els clars dominadors han estat els valencians, que arribaven com els clars favorits i ho han demostrat damunt del camp de regates. Blanca Ferrando, del Real Club Nàutic de València, que també va liderar el podi de la categoria sub-18 femenina, va ser la campiona absoluta. Cal dir que aquesta regatista és la vigent campiona del món d'Ilca 4. En la categoria sub-16 van vèncer Mònica Oixa, del Real Club Nàutic de Palma, i Jaime Díaz, del Club Nàutic Marina Corunya. Pel que fa en categoria sub-18 masculina, Iker Mujica, del Club Nàutic Cambrils, van portar-se la primera posició.
Al final els resultats han sigut una mica lo esperats, eh? Vull dir, Catalunya, el Llevant espanyol, Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia, Balears, sempre són federacions molt fortes, i al final en els resultats una vegada més es queda reflexant, no? Vull dir que, però bueno, crec que València sí que en aquesta ocasió ha tingut un punt més, no?, que potser la resta de comunitats.
Pels regatistes locals que hi han participat per primera vegada, ja que l'equip de regates d'Ilca 4 de Vilanova és el primer any que competeix en aquesta categoria, els ha servit per tenir un primer contacte i viure de prop com es viu una Copa d'Espanya i a quin nivell estan. L'esdeveniment s'ha celebrat amb total èxit, i des del Nàutic de Vilanova ja es plantegen presentar-se per acollir noves grans proves del calendari esportiu de regates de cara als propers anys.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. El jove regatista del Nàutic d'Arenys, Lucas Garrido, ha aconseguit la victòria a la regata internacional de Cap d'Aigle a França. Va ser el millor de més de 220 regatistes de 5 països diferents d'Europa, Oriol.
Doncs sí, aquest resultat de Lucas Garrido és un pas endavant més en la seva carrera i en l'assoliment del seu objectiu per aquesta temporada. Aquesta fita no és altra que arribar al Campionat d'Espanya Infantil Optimist i fer-hi un bon paper. Així ho destaca Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys de Mar.
Denota el bon estat de forma amb el que es troba ara l'actual campió de Catalunya, que a més fa 2 setmanes també ja va guanyar la primera puntuable a la regata de Blanes, i reforça doncs el seu posicionament com a esportista a tenir en compte el proper campió d'Espanya, perquè al final l'objectiu que s'ha posat l'esportista i el que ens agradaria des del club és que tingui un bon resultat al campionat d'Espanya de la classe infantil Optimist, que és el que li donarà portes per poder classificar algun campionat, tant sigui europeu o mundial.
Des del Nàutic d'Arenys valoren els bons resultats de Lucas Garrido, ara per ara l'esportista amb més projecció de l'entitat, i posen en valor no només els campionats aconseguits, sinó també el fort lligam entre l'esportista i el Nàutic d'Arenys.
Des del Club Nàutic Arenys de Mar i com a directora esportiva i també en nom de la junta directiva del club, realment estem molt contents amb els resultats que el Lucas Garrido s'està donant a la nostra entitat. Per nosaltres realment és un èxit molt important, però més enllà dels resultats realment estem molt contents, molt satisfets de com ha quedat i de com està representant i sempre doncs, amb el nostre escut i sempre recordant que és un esportista 100% sortit del planter. I això doncs, realment per nosaltres una entitat com el Club Nàutic d'Arenys de Mar ens reforça en la nostra línia de treball.
A França, al llarg de 5 dies, els regatistes van navegar per les aigües del llac d'Aix. El fort vent va impedir que es realitzessin diverses proves durant el cap de setmana.
L'Ajuntament de Calella ha activat un pla especial per controlar la presència de senglars dins del municipi arran dels diversos albiraments registrats al Parc del Mau i altres zones properes.
Sí, la proximitat d'aquests espais a centres escolars i àrees infantils ha motivat la posada en marxa d'un paquet de mesures preventives. De fet, aquesta mateixa setmana s'han iniciat les tasques de neteja i desbrossament de parcel·les municipals on s'han detectat alguns exemplars que podrien haver-s'hi instal·lat de manera permanent, segons informen. El pla també inclou la coordinació amb els agents rurals i la Societat de Caçadors de Calella per dur a terme accions de control cinegètic als entorns naturals més propers amb l'objectiu de reduir la població d'aquests animals a l'exterior del nucli urbà. A més, el consistori ha difós recomanacions de seguretat a través de les xarxes socials i amb cartells informatius al Parc del Mau, a la zona que hi ha més incidència. Entre els consells hi ha no apropar-se ni alimentar els senglars, mantenir els gossos lligats i assegurar correctament els contenidors de brossa per evitar que hi tinguin accés.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant una problemàtica que ja n'hem parlat en aquest programa en altres indrets del territori. La meitat dels pescadors de l'arrossegament de la demarcació de Tarragona ja han esgotat els dies de quota que tenen per treballar i no podran sortir més a la mar fins l'any que ve. Són dades de la Federació Territorial de Confraria de Pescadors de Tarragona que agrupa les 9 entitats del litoral tarragoní on hi ha unes 90 barques d'aquesta modalitat. A principis d'any la Comissió Europea va atorgar unes quotes que en funció de la mida de les barques oscil·laven entre 100 i 130 jornades, una xifra que el sector considera insuficient i que fa que, com a màxim, puguin treballar una de cada 3 dies. Ara confien que la Comissió Europea, de forma imminent, atorgui més dies en base a un estudi que indica que el Mediterrani s'ha regenerat. El secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Javier Domènech, afirma que aviat la gran majoria de les embarcacions hauran esgotat els permisos, fet que les deixarà sense marge per treballar per Nadal, que és quan el peix es paga millor. Domènech, en part, responsabilitza el govern espanyol. Comenta que des de l'Estat se'ls va dir que, malgrat les quotes pesquessin amb tranquil·litat i normalitat, perquè es miraria d'arreglar el problema de falta de dies. Defensa que, si les regles del joc haguessin estat unes altres, la gent hauria estat més prudent i s'hauria repartit més els dies.
Sí que ens va dir que deixessin treballar el govern, que em donessin de temps fins al setembre perquè poguessin, que pesquessin i normalitat, que se miraria d'arreglar aquest problema de la falta de dies, perquè eren matemàtiques. Nosaltres sabíem que si pescàvem els dies els acabaríem al setembre, l'octubre o el novembre, però que no arribaríem a final d'any era segur, no? Sí que és veritat doncs, que d'altres anys al final han obert els dies de pesca i s'ha pogut pescar més dies dels que teníem assignats i doncs pensàvem, bueno, doncs potser sí, a veure si ja aconseguim, perquè nosaltres ja veiem que el mar està millor.
Assenyala que amb el poc volum de barques que hi ha actualment, almenys s'hauria de poder pescar 180 dies cada any. Fons del govern estatal han indicat a l'Agència Catalana de Notícies que durant els propers dies hi pot haver una flexibilització de la situació. La primera via és que sigui la Comissió Europea la que concedeixi més dies de permís, o bé que sigui el mateix executiu estatal qui autoritzi els pescadors a consumir ara dies de compte de l'any vinent. I l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, licita el projecte per renovar i modernitzar els desguassos de mig fons de la presa de Siurana al Priorat. L'actuació preveu substituir els equips hidromecànics, modernitzar les vàlvules amb unes de més segures, netejar les reixetes de presa del desguàs de mig fons i renovar els blindatges dels conductes de sortida. També s'instal·laran dues vàlvules de pas per regular amb més precisió el cabal ecològic del riu Siurana i els cabals de rang baix, i es renovarà el sistema d'automatització i telecontrol. El pressupost de licitació del projecte supera el 1 milió d'euros i està cofinançat pels fons europeus FEDER del programa de Catalunya 2021-2027. Es poden presentar ofertes fins al 13 de novembre. I ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols ja a gran part de la costa i, de fet, al llarg de les immediates hores hi anirà plovent. On més possibilitat tindrem d'algun xàfec més intens és a la costa barcelonina. I, de moment, tot just arran de costa, amb vent que serà més feble, per tant, amb marejol, però ja mar endins, aquest vent del sud o de xaloc serà més intens. Un vent que serà més notori, si de cas, a la Costa Brava. I atenció al dijous, amb els canvis de vents sobtats també de velocitats i d'estat de la mar. Durant el matí el vent s'imposarà de sud o de xaloc, però ràpidament anirà entrant el vent de ponent o de mestral a la Costa Daurada. Això farà que hi hagi maró. A la costa barcelonina passarem del xaloc al vent de mestral o ponent. I durant la tarda ja és quan entrarà la tramuntana amb moltes ganes al nord de la Costa Brava. Tot plegat farà que hi hagi de maró a forta maró generalitzada i, a més, amb tempestes que al matí i migdia acabaran sent severes en algun cas. Precaució. Ho seguirem a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista AP7 i a l'antitud i aturades entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ocupa el voral en aquests moments. A la C-17 i a quatre parets de Mollet en sentit sud. A la C-58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud a Sant Quirze del Vallès i a Ripollet en sentit sud. I més endavant retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A més també hi ha cua de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Nacional 2 hi ha un carril tallat a Martorell en sentit Lleida per un accident i això provoca retencions en aquest tram. A l'autovia 2 hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. La C32 hi ha intensitat de Viladecans a Cornellà en sentit Barcelona. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol, i a la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i d'Horta a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i intensitat a la Barcelona en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, em va anar Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients, també.
I avui ens parlaràs de ports ciutats, podríem dir-ho, però fent referència a tot al Perú, en Gustavo Puma, que també el tenim aquí nosaltres. Muy buenas tardes, Gustavo.
Muy buenas tardes con todos ustedes y un gran saludo a todo Hispanoamérica.
Un saludo también a Hispanoamérica. Ana, endavant.
Sí, hola, muy buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias por volver a estar entre nosotros. Y como especialista en planificación urbana y territorial de Ciudad de Esfuerzo, también destacar que fuiste finalista en la Bienal, en la 20 Bienal de Arquitectura. Es como los Oscars de arquitectura peruana, porque es muy importante la unión puerto-ciudad, ¿no? Y eres especialista, casi un Oscar semifinalista, ¿no?
Bueno, sí, bueno, gracias por la deferencia, Ana. Muy buenas tardes. Sí.
No.
El año pasado fue un proyecto que tiene mucha relación con el tema de Ciudad Puerto, como bien lo habías comentado. Claro. El año pasado se hizo para un puerto de Perú que se llama Islay Matarani, el catastro, si se puede decir, el catastro urbano territorial portuario, y fue uno de los finalistas en la Bienal de Arquitectura del 2024 como una propuesta innovadora, disruptiva, utilizando esta herramienta que se llama el catastro y también planteando una plataforma GIS web y temas de repente de gestión territorial en el tema de lo que es ciudades puerto.
Claro, porque en este sentido desde el visor web, sobre todo, así es hincapié en la transparencia y en la participación ciudadana. Sin la participación, que es la cohesión ciudadana, se decía que solidaridad, que podríamos decir orgánica, como decía Emil Durkheim, no existe esta conexión puerto-ciudad, nunca va a ser viable.
Sí, creo que el tema de participación ciudadana es no solamente es que la sociedad civil esté inmiscuida en el tema, sino también considero que debe ser la planificación colaborativa. En claro. El Perú tenemos prácticamente estos últimos años el desarrollo, como bien tú lo sabes, del tema de los puertos en el país, pero también nos está faltando normas legislativas que nos permitan a entender que el puerto es un sistema y que no tiene que estar distante del sistema de la ciudad. Por eso es que hablamos de las ciudades puerto, que deberían ser un sistema único e integrado en donde el sector privado, el sector público, la sociedad civil y la academia, juntamente con los colegios profesionales, tienen que estar sentados en una mesa para poder definir el diagnóstico, la problemática y las soluciones que giran en torno a este sistema ciudad-puerto. Es un modelo de gobernanza territorial colaborativo que va a permitir aminorar el tema de los conflictos sociales, que va a permitir planificar de manera pertinente el tema del territorio y que también, como tú sabes, se puede plantear propuestas de economía circular. Entonces, eso justamente es lo que de alguna manera trato de definir qué son los consejos ciudad-puerto, acá también es bueno referir que en Latinoamérica, Chile es un referente en el tema de los consejos de coordinación. Ciudad-puerto, claro. En el Perú nos está faltando todavía llegar a ese marco legislativo.
Sí, porque en ese sentido Perú busca crear nuevas rutas comerciales para avanzar en la descarbonización también de los puertos. La Autoridad Portuaria Nacional desde el año 15 ya está en el estudio de planificación y ejecución de estas estrategias. ¿Se puede decir que la Autoridad Portuaria Nacional tiene que dar un paso más y ver la realidad de la importancia que tiene en sus manos de desarrollo económico y de futuro social?
Definitivamente, la Autoridad Portuaria Nacional, como ente rector del sistema de planificación portuaria en el Perú, creo que tiene que ser el quien lleve la batuta respecto a estos temas de Consejo Ciudad Puerto. Y algo que tú habías comentado era que no solamente tenemos que ver desde el desarrollo económico, desde el desarrollo tecnológico, desde el desarrollo portuario, entendiendo de que Chancay, con el tema del puerto de Chancay, el Perú sería un hub portuario, y no solamente sería el hub portuario para América, también el hub portuario industrial y tecnológico. Pero algo que tenemos que entender es de que el desarrollo económico no solamente es el tema del desarrollo portuario, también tiene que estar relacionado al desarrollo social, al crecimiento y desarrollo de las ciudades y de las personas. Eso es, en definitiva, lo que nos lleva al índice de desarrollo humano, de cómo mejoramos la calidad de vida en este entorno donde se encuentran enclavados los puertos.
Claro, porque solo faltan 10 días para celebrar el primer año de la inauguración del puerto de Chancay, que es la ruta de la seda que conecta Asia, del puerto de Chancay, China, con Chancay, Perú. Entonces, en este sentido, es importante, por ejemplo, lo que decías tú, por ejemplo, la conexión vial, este túnel que se va a hacer, este túnel portuario, que descongestionará el tráfico. También la conexión portuaria que está en planificación o el desarrollo de conexión económica también junto con la región, que está también en proyección. Si no está todo esto en conjunto, porque un puerto solo no tiene sentido.
Sí, mira, Ana, que me alegra muchísimo de que estés bien informada, de que estamos a unas semanas de la... la verdad que
hoy
quien te habla...
Has hecho la tarea.
Entonces está muy, claro. Mira, muy bien que me hayas hecho recordar, porque estuve presente justamente en la inauguración del puerto de Chancay, donde llegó el presidente chino, por la importancia en la inauguración de este tema portuario. Ha pasado un año, pero también es bueno hacer crítica y autocrítica en el tema de Chancay, porque ha pasado un año y todavía no se ha aprobado el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay, en la cual participé como coordinador general de la planificación con un equipo de aproximadamente 70 personas en el tema de estos instrumentos de planificación que permitirían de mejor manera ordenar, planificar, gestionar y gerenciar el territorio. Entonces, es lamentable decirlo también, en todo lado, en el Perú también se cuecen habas, y es increíble que este instrumento de planificación tan importante para la ciudad puerto de Chancay aún no está aprobado por la Municipalidad Provincial de Huaral. Y eso significa también un año de... es un año menos de poder planificar el país, y entenderás también la situación política por la cual pasamos, hace que de alguna manera se pierda la legitimidad.
Claro, la política, porque comentaste la última vez que estuviste aquí, que yo no digo que sea un Estado fallido, pero hay elecciones en el 26, ya llevan 7 presidentes. Pues claro, yo creo que también las regiones en este sentido no son suficientemente fuertes para hacer frente al poder estatal que se coge con pinzas, yo creo. Es esto. Pero pues está a tiempo, ¿no? De Chancay, se está aún a tiempo de manejar este error de planificación. ¿Estamos a tiempo?
Yo creo que no, porque en realidad la planificación del tema de Chancay debió ser para ayer, pero entendiendo esta problemática, esta fragmentación política que tú también la conoces en el Perú, es un poco preocupante, porque se supone que es la hoja de ruta del puerto más importante de América Latina, y se supone que también es uno de los puertos de conexión más importantes con el cual China teje el tema de la ruta de seda. Por eso yo decía, en una parte, hay que ser crítica y autocrítica también a las autoridades. Al final, pues tú sabes, este instrumento de planificación en el tema de Ciudad Puerto de Chancay también tiene un tema político, y por qué no decirlo también, de intereses en el tema territorial.
Claro, porque en el puerto de Barcelona, bueno, tú estás trabajando en ello para poner en contacto el puerto de Barcelona con el puerto de Chancay. Yo creo que esto le puede dar un impulso y ver la importancia que tiene no solo a través de Asia, sino también de Europa, como una puerta de entrada de todo que desde el Brasil hasta el Perú.
Esa es una mirada muy interesante.
Claro, sí, aquí es tu trabajo este.
Es mi trabajo. No, mira, aquí hay una mirada muy interesante. Sí.
Claro, esto puede ser un impulso.
Claro, yo creo que con lo que hemos venido trabajando, te comento, hace una semana o dos semanas aproximadamente recibimos la visita de la doctora Sabasari, es un referente en el tema de ciudades puerto a nivel mundial. Estuvo en el Perú, es mi mentora, ha sido mi profesora, y también
estuvo siempre en nosotros. Zaba ha estado aquí también, lo hemos entrevistado.
Claro. Entonces, creo que, exactamente, ¿no? Entonces, como te decía Ana, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que no solamente debe ser la mirada de las ciudades puerto del Perú, sino también debe ser la mirada de las ciudades puerto de Latinoamérica. ¿Cómo hacemos o cómo tejemos ese engranaje con las ciudades puerto de Europa, de España, de Portugal, de Francia, y hacemos un trabajo que toma su tiempo, pero de alguna manera tenemos que ya empezar a hacer ese engranaje entre los países para un mejor desarrollo económico mundial?
Claro, yo creo que sí, porque esta interfaz de puerto-ciudad ya viene de la estructura, ya viene de la IBP, que desde el año 88, que sí, también teníamos otro día aquí a Romagosa, que ya el antiguo director del Port de Barcelona, él estaba presente. El puerto piloto era de Le Havre, Barcelona estaba, Santander estaba, y también estaba Valparaíso. Pero yo creo que ahora hemos de dar un paso más allá y dar la unión, yo creo que de toda Latinoamérica, todo el habla que es española, tiene que ser fuerte. Si no estamos unidos, yo creo que corremos el peligro.
Bueno, aquí es algo interesante porque se me está ocurriendo una idea. Sería interesante plantear... Mira, ya que estábamos hablando de las uniones, ¿sí? No, que yo sepa todavía, no lo sé, a menos de repente que esté equivocado, ¿sí? Sí sería importante ya ir trabajando un tema de ciudades puerto de Hispanoamérica, que probablemente tendría que tener otra mirada, como entre esta propuesta que puedo lanzar de Consejo Ciudad Puerto o de Ciudades Puerto en Hispanoamérica permitiría de alguna manera como objetivo desarrollar las economías de los países de América, de Hispanoamérica, sobre todo el fortalecer la unión comercial, el desarrollo logístico, exportador, y por qué no decirlo también el desarrollo del turismo. En realidad la tarea es grande, es compleja, porque tú sabes que cada país también tiene su propia política de Estado, y como cada país tiene su propia política de Estado, a veces llegan los gobernantes con otra mirada como política de gobierno. Entonces, pero no es nada loco plantear una red de ciudades puerto de Hispanoamérica. Yo creo que ahí hay una gran tarea, como de repente también
junto
Barcelona tiene que
junto con España
sí. que le dé una mirada al puerto de Hilo, al puerto de Matarani, Callao, Salaverry, y también, ¿por qué no decirlo?, a los puertos fluviales que tenemos en el Perú.
Claro, porque después la IBP ya agrupa, ya después de 35 años asocia más de 180 miembros en 45 países. En este sentido, si Shanghái une la Asia con el Pacífico, también se tiene que estar representando a Europa, porque todos los productos que vendrán de Brasil, Bolivia, Chile, todo, pues, vendrán a Europa de una manera u otra, no solo se tiene que quedar en China. Yo creo que es una oportunidad este triángulo a tres, y yo creo que se tiene que aprovechar en esto. Y otra cuestión, ya que tenemos aquí una cuestión, la cuestión de que decía Henry Lefebvre, que tú eres muy amante de Henry Lefebvre y siervo seguidor, podemos decir que la ciudad también influye en la modalidad también de puerto, porque por ejemplo la ciudad entendida como ciudad puerto y también integrada dentro de la ciudad de los 15 minutos que se quiere establecer aquí en Europa, aquí esta integración social es vital, como decía Henry Lefebvre.
Entendiendo que la integración de la ciudad puerto no solamente ve todas las aristas de manera transversal la ciudad, el derecho a la ciudad, definitivamente.
Claro, derecho a la ciudad, claro, ¿no? Sí.
Mira, y tú sabes que ese es un término del año, es un término que Henry Lefebvre lo utilizó en el año francés, en el año 68, donde justamente habla del derecho a la ciudad. Y yo creo que en el tema de ciudad-puerto definitivamente tiene una connotación muy importante, porque suele pasar, en este caso, por ejemplo, en el Perú, que los puertos, si bien cierto, toman un desarrollo económico, tecnológico, se amplía el puerto con sus obras de infraestructura, pero alrededor donde se encuentra la ciudad, en el caso del Perú, no vemos ese desarrollo social, que se supone que si el puerto crece económicamente, entonces la ciudad debería crecer económicamente y no debería estar excluido. En muchas ciudades puerto del Perú todavía existe analfabetismo, no tienen sistemas de agua y desagüe, no hay acceso a la vivienda, no hay parques industriales o zonas económicas que se puedan desarrollar. Entonces, eso, el hecho de no existir, es justamente el derecho, así como existe el derecho a la educación, a la salud, en que, y que lo dice en la Constitución del Perú, también es importante plantear el derecho a la ciudad que nos permita por lo menos tener una mejor calidad de vida.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos esta tarde aquí en Arranda Mar.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un gran saludo a todo Hispanoamérica, a Ana, a tu persona y a Arranda Mar. Un saludo desde el Perú y gustoso de estar nuevamente en otra conversación interesante para el desarrollo de Hispanoamérica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a tú también, Ana.
Sí, muchas gracias, Marina, y muchas gracias a todos los oyentes. Y muchas gracias, Gustavo, por esta, es un privilegio tenerte aquí con tus ideas, aportaciones y trabajo que es activo.
Muchas gracias.
Proactivo. Muchas gracias. Muy buena semana, Blava.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Els dimecres també toca conèixer més secrets de com anar a pescar de forma responsable i avui dediquem aquest espai a la tonyina, Sergi.
Doncs sí, Marina, un dimecres més estem aquí amb la pesca responsable i amb el nostre convidat habitual, resident, em podríem dir, que és en Fede Valls. Fede, benvingut un dimecres més aquí a la Randa Mar.
Bona tarda.
Aviam, tenim un dels treballs que porteu vosaltres i que ens en parla sovint aquí en aquesta secció, és el Scientific Angler Tagging Tour, que justament el dia 15 i 16 de novembre fa la seva quarta missió a l'Ametlla de Mar, en aigües de Tarragona, evidentment, que és l'última parada de la temporada. I Fede, ens volies parlar una miqueta de posar en context aquesta última parada de l'any. Explica'm una miqueta com anirà tot plegat.
Sí, doncs aquest any serà la darrera i quarta missió de l'any. Sabeu que el Scientific Angler Tagging Tour és una plataforma permanent de marcatge que treballem per Ifremer, i que en totes les edicions que fem, ho fem sempre en col·laboració de les associacions de pesca responsable. Les dues que fem a Catalunya les fem en col·laboració amb la CPR, l'Associació Catalana de Pesca Responsable, la que fem a València amb l'Associació Valenciana i la que fem a Ceuta amb l'Associació Andalusa. I és així, i ho voldria destacar, perquè la gran majoria, un percentatge molt important dels pescadors que participen en els marcatges són pescadors, socis i simpatitzants d'aquestes organitzacions que, com tu saps, doncs, tenen una llarga història en tot això de la pesca responsable, amb la captura i solta, etc. I, per tant, amb això garantim una, anem a dir, bona praxis per part dels pescadors, que penso que és molt important. Vale? Bé, doncs, dit això, per lligar-ho una miqueta, no? Doncs sí, a l'Ametlla de Mar vindran, tindrem unes 10 embarcacions amb uns 50-60 pescadors recreatius de Balears, Mataró, Barcelona, Blanes, País Basc, França, Salou, Delta de l'Ebre, diferents llocs. L'objectiu és implantar entre 30 i 40 marques electròniques, vale? I prendre mostres biològiques d'exemplars de tonyina vermella. Aquesta missió la fem al novembre, perquè en principi al novembre tots els peixos grans que ja s'han reproduït ja han migrat. I el que busquem aquí és trobar a prop de les granges de Balcegó grans exemplars que no hagin migrat, vale? Per estudiar el comportament d'aquests peixos, anem a dir, que aquest any o que mai migren a la migració atlàntica. Vale? També peixos més petits, és a dir, bueno, en aquesta línia d'anar augmentant el coneixement sobre la tonyina, no?
I per què, Fede, us poseu aquí al costat del que diríem que és les granges de la Balfagó? Perquè és un punt on s'hi acosten també les tonyines, podríem dir, salvatges?
Sí, ens posem aquí al costat de Vallfegó perquè és un lloc on aquesta època de l'any les tonyines salvatges estan als voltants. Vale? Quan vam plantejar-nos a quin lloc buscar en època invernal tonyines amb una concentració suficient com per poder fer els marcatges que fem, vam estar estudiant diferents llocs i la veritat és que vam pensar en aquest, vam parlar amb els biòlegs de Diferment, ens van dir que sí, vam parlar amb el FEO, que en tots moments ens han col·laborat i ens han obert les portes, i per tant aquest ha sigut el... També és interessant que també analitzem el comportament d'aquests peixos que estan al voltant de les granges, que moltes vegades la gent creu que estan sempre allà i són peixos que han vist que migren igual que els altres, essencialment.
Es basa fer de tot plegat, que ja ens has comentat més d'alguna vegada, en aquest marcatge electrònic, no? Això s'estudia bàsicament el moviment o el comportament, si no vaig errat.
Sí, el marcatge electrònic ens proporciona dades de temperatura, de pressió barra fondària i de lluminositat, i amb això podem calcular el track per al camí que ha fet la tonyina. Això ens permet veure aquesta migració, veure la influència també del canvi climàtic en aquesta migració i anar establint patrons. I a vegades que la gent pregunta què diu cada marca. Cada marca no diu res en si mateixa, és l'associació de moltes de les marques les que van generant pels científics patrons, no? Vam presentar ara no fa molt una marca que va sortir publicada a National Geographic d'una tonyina marcada a Santa Pola que va migrar, va fer 17.000 milles, va migrar fins a Terranova, va estar 3 mesos a Terranova, quan va baixar molt la temperatura de Terranova se'n va anar al Banc Subsaharians, va estar 2 mesos menjant i va tornar a entrar a la fase de reproducció i es va alliberar la marca i la vam recollir a 50 milles d'on la vam marcar. És un dels peixos que s'ha, anem a dir, instrumentat, que s'ha recollit dades amb més freqüència, de millor qualitat d'aquests que han fet tota aquesta gran migració, no? Això que nosaltres hem dit pel món de la pesca recreativa, doncs és algo que entra més en el món de la curiositat i de l'ampliar el coneixement. A nivell científic sí que té grans repercussions.
Deixa'm comentar-te una cosa a nivell científic, perquè amb això hi ha molta confusió. Vaig estar llegint, bueno, diferents temes que toques, o sigui, s'ha demostrat que hi hagi una població més o menys, o algunes tonyines que estan més de temps a la Mediterrània, vol dir que no hi ha pas una població diferenciada encara genèticament, no?, dels estudis aquests que s'estan fent.
Anem a veure. Les tonyines que neixen a la Mediterrània, per exemple al Mar Balear, acostumen a residir al Mediterrani fins que són exemplars adults, madurs, i que es reprodueixen i que tenen una mida més o menys de més de 1,60 m. Quan ja són grans reproductors i tenen més d'aquesta mida, marxen al Mar Atlàntic després de l'època de reproducció perquè troben més menjar. El Mediterrani no és un mar ric. El Mediterrani és un mar molt divers, hi ha molta diversitat biològica, però no és un mar ric, no és un mar molt productiu. Aquestes tonyines marxen a Terranova, marxen a sobre de la part d'Irlanda, al nord de França, a menjar, i tornen després a reproduir-se. Ja fa molt de temps que es parla d'exemplars que poden tindre una genètica diferent i que resideixin al Mediterrani. D'aquest tema, és un dels temes que està treballant el doctor Tristan Rouyer, ara mateix no hi ha evidències finals, ¿vale?, però n'hi pot haver. Sí. I també que hi ha altres poblacions de tonyina en altres llocs. Tenim aquesta població atlàntica que es reprodueix al Golf de Mèxic i que circula per l'Atlàntic, però que no acostuma a entrar mai al Mediterrà. Avui en dia hi ha aquestes dues grans poblacions genèticament diferents. Sembla ser que hi ha una tercera, però que també s'està estudiant, ¿vale? Però certament no podem dir, i això els científics ho poden explicar millor que jo, que hi hagi una població autòctona mediterrània totalment diferenciada i estudiada i, anem a dir, d'alguna manera, sense cap mena de dubte.
Fede, aclarit això, també volies destacar, o també es destaca, evidentment, que és un treball, aquestes sessions, aquesta campanya que feu a l'Ametlla de Mar, no només del Scientific Angler Tour, no només de l'Associació de Pesca Responsable, sinó que a nivell institucional, tant científica com administrativa, en podem dir, teniu tot el suport.
Sí, per organitzar aquestes jornades, evidentment, nosaltres, Scientific Angler treballa per IFREMER, una institució francesa de recerca. Tenim aquest any hem començat a treballar també amb IMEDEA, que també estem posant marques, amb el projecte Resmet, amb uns hidròfons, però volem destacar que aquí a l'Ametlla de Mar iniciem una col·laboració amb l'Institut Català de Recerca per la Governança del Mar i CatMar. Sabeu que CatMar és un òrgan de cooperació amb autonomia de gestió entre la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, el CSIC, a través de l'Institut de Ciències del Mar, i aquesta col·laboració s'orienta a la transferència de coneixement mitjançant la participació de biòlegs d'ICatMar en la jornada del científic angler, acompanyant la feina d'Iframer. Això, que ho iniciem a l'Ametlla, s'estendrà durant el 2026. I també, com ja vam iniciar a principi d'any, l'equip de Sea Over Life, a través del projecte Maravés, anem fent temes de formació i de sensibilització de sobre les aus marines, que és un tema molt interessant.
I a més, el del plàstic
fishing. Evidentment, a més el plàstic fishing, sempre recollir tot allò que trobem del mar, vale?
I en aquest cas també, per la dinàmica que ens havies presentat de les altres jornades, també ho diferencieu entre alguna jornada prèvia d'allò que fèieu, xerrades, fins i tot algun taller o nivell social, i les jornades de marcatge?
Bé, aquest any, aquesta vegada, aquesta darrera missió, hem fet un canvi. Fem la formació pels pescadors dilluns de la setmana vinent, el divendres fem la segona part de la formació, però el webinar que fèiem sempre abans de marcatge, aquesta vegada no el fem abans. El farem després. I per què el farem després? Perquè com estem celebrant el tercer aniversari del Tagging Tour, volem fer el webinar quan haguem acabat aquest Tagging Tour per poder fer una actualització de marques, d'activitats, d'opinions. Volem fer un repàs que ens sembla que tres edicions, tres anys de Tagging Tour, 10 missions i més de 100 marques ja donen per fer una xerrada en format webinar, convidant a tothom, veient una miqueta els resultats de tot plegat, convidant els científics que han participat, alguns pescadors, etc. I per això aquest any el webinar, aquesta edició la farem passada, ja us direm el dia.
Molt bé, doncs Fede, donar-te les gràcies un cop més per estar un dimecres més amb nosaltres i desitjar-vos que vagi molt bé la jornada d'aquest novembre, i ja ens ho explicareu a la tornada.
Molt bé, una abraçada ben forta.
Merci.
Així acabem aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda.
Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yo ya he tenido cita con mi psicólogo y me ha pedido que tinole más, que nunca ha visto nada parecido, que nos envidia y no lo puede aguantar. Llevo tres días sin parar de pensar, que tu cara no la recuerdo ya, solo porque no nos vemos tantísimo, todo lo que me podría gustar. Mañana sale de aquí una vez carísimo, no me lo puedo permitir, y los buses es que tardan muchísimo, y este dilema no me deja dormir. He decidido que te voy a llamar, me empaparía si supiera llorar, pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y cuelgues mis llamadas, sé que mueres por ser pesado, me voy a morir si no te tengo a mi lado, y ahora estoy arriba pensando en lo que ha pasado, mirando a la luna sentadito en el tejado, y cada noche que
pasa sin ti estoy más solo. Y cada día me tienes un poco más loco. Lo que tú me haces sentir yo ya no lo controlo. Pero no sé si podré ir porque mañana sale una de carísimo. No me lo puedo permitir. Y los buses es que tardan muchísimo. Y este dilema no me deja dormir. Y he decidido que te voy a llamar. Me empaparía si supiera llorar. Pero hace varios años que no me acuerdo cómo se hace, no te voy a engañar. Y aunque digas que estás enfadada y juegues mis llamadas,
sé que mueres.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Ajuntament programarà una activitat trimestral per als joves majors de 18 anys, hores de...